Ràdio Estel. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics, amigues del Missatge en una ampolla. Ens fa molta, molta, molta il·lusió tornar a ser amb tots vosaltres per recollir els comentaris i la música que hem pogut anar sentint al llarg dels dies de cada dia, quan passen uns minuts de 6:45 de la tarda, moment en què ens trobem per fer petites reflexions, per prendre un descans i reflexionar una mica sobre els temes que ens envolten, per no passar sempre corrent, per dedicar una mica de temps al nostre camí envers el món de Déu. Doncs aquest programa el fem a través de les ones de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, ja sabeu que ens hi podeu trobar, però ens agradaria molt que ens féssiu companyia també a través de les xarxes socials. Sou força gent els que ens heu contactat a través del Twitter i ens agrada. Anem publicant gairebé diàriament qüestions relacionades amb els comentaris que radiem. I també ens agradaria, us dèiem, que contactéssiu amb nosaltres a través del Facebook, amb un simple m'agrada. I llavors ja sabeu que entre les persones que feu el m'agrada al Facebook del Missatge en una ampolla, facebook.com/missatge, sortejarem, abans d'acabar la temporada, un exemplar del llibre Missatge en una ampolla, Descobreix-lo mirant endins, amb reflexions d'edicions passades del programa. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit i molt bona nit a tots els amics, amigues, oients que ens escolteu des de Catalunya, des d'Andorra, des de qualsevol lloc a través de la xarxa. Us agrada meditar? Us agrada pregar? Us agrada reflexionar? Però fer-ho de forma animada, alternant paraula i música? Doncs si us agrada tot això, no us mogueu del punt del dial o de la connexió de l'ordinador, perquè esteu en el programa indicat, esteu en el programa adequat. Això és el Missatge en una ampolla. I per tant, doncs, passarem ja a oferir-vos tots els textos i totes les cançons que tenim preparades per tots vosaltres avui.
Comencem amb música, i així com amb el Missatge en una ampolla, doncs gairebé encetem la setmana, encetem el dilluns, tot i que alguns, doncs clar, podríeu dir no, però si encara no hem anat a dormir, per nosaltres encara és diumenge. Doncs sí, potser per nosaltres també, però tècnicament, com que som més de les 12, encetem el dilluns, encetem un nou dia, que aquest és el títol de la cançó que canta el Manu Guix versionant el Cat Stevens.
Trenca l'albada com el primer dia i els ocells parlen com per primer cop. Gràcies pel brot fresc que el món ens dona. Gràcies pel dia i per la cançons. Que dolça és la primera pluja il·luminada pels raig del sol, com la rosada cada nou pas. és la llum del sol i la llum del matí, nascudes de la llum de la vida. Cada nou dia ens porta la vida tal com si fos ells parlen com per primer cop. Gràcies pel brot fresc que el món ens dona. Gràcies pel dia i per les cançons.
Penses que la teva vida de vegades és ensopida, que necessita una mica d'alegria? Doncs nosaltres et proposem una manera d'obtenir-la, i és que obrint la porta de casa nostra a Jesús i Maria podem fer brotar una alegria com mai no l'hem coneguda.
Quan Elisabet va rebre a casa seva Maria, que portava Jesús, fill de Déu, en el seu ventre, es va produir un fenomen digne de prestar-hi atenció. Elisabet diu: «Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen que porto a les meves entranyes, que era Joan Baptista, ha saltat d'alegria». És a dir, es produeix el trobament entre dues dones que esperen un fill gràcies a la intervenció divina en les seves vides. Maria, que porta Jesús al món, i Elisabet, que porta Joan Baptista al món. En rebre a casa Maria amb Jesús, Elisabet experimenta una alegria interna profunda que fa saltar fins i tot el nen en les seves entranyes. A més, durant el temps que Maria va fer estada en aquella casa, van succeir fets com la guarició i recuperació de la fe i de la parla per part de Zacaries, marit d'Elisabet, el naixement de Joan Baptista, la gestació de Jesús, que anava avançant, l'ajuda mútua entre les dues cosines, etc, etc. També, si avui rebem Jesús Déu nostre i a Maria a casa nostra, passaran coses bones d'aquest estil i obtindrem alegria interior, profunda, duradora. Cal, però, que els obrim la porta de casa nostra, del nostre cor.
Vivia en el desierto fuera de la ciudad, su dieta era silvestre, saltamos de sin miel. Hablaba de algo nuevo, de una revolución, y para que surgiera solo conversión. Vino otro más que yo. Juan, su nombre era Juan. montañas a vivir desde el bien. A los necesitados, no exijáis a los otros y vosotros no dais. Denunciad la violencia, trabajad por la paz. Tal vez solo entonces os podéis salvar.
Doncs sí, aquesta era la missió de Joan Baptista, anunciar i preparar els camins del Senyor, de Jesús, el seu cosí. Su nombre era Juan, la cançó dedicada a Joan Baptista, de qui també parlàvem en el comentari anterior, en la veu de Javier Domínguez i la palabra des del seu treball, El Dia del Sol.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Davant les situacions adverses a la vida, les persones poden reaccionar, podem reaccionar de maneres diferents. Avui us portem el cas d'una persona que, davant d'una situació tan adversa com una malaltia de càncer terminal, va reaccionar escrivint una cançó, amb esperança, amb alegria. Escoltarem ara, doncs, la lletra d'aquesta cançó i també podrem escoltar la cançó cantada després.
La lletra és força senzilla, una cosa no treu l'altra, però dona a entendre que, tot i enfrontar la mort de molt a prop i d'una manera francament segura i, com dèiem, propera, doncs això no li ha impedit posar-hi esperança, posar-hi, doncs, somriure i d'això fer-ne una cançó que podria deixar com el seu llegat a la resta del món. Escoltem la lletra, que diu així. Vaig caure avall, ben avall, en aquest pou tan fosc i trist, on no hi havia ningú que es preocupés ja de mi. Volia enfilar-me per sortir d'aquest forat, i tu eres allà, amb una corda a la mà. Anirem amunt, ben amunt, però jo volaré més alt. Anirem pels núvols, on la vista és especial aquí, eh que sí? No falta gaire, ja no falta gaire. Quan torni a terra, no tindré l'oportunitat. Estaré llest per viure, però me la trauran de les mans. Potser algun dia tornarem a fer un vol. Anirem amunt, ben amunt, i tot serà millor. Anirem amunt, ben amunt, però jo volaré més alt. Anirem pels núvols on la vista és especial des d'aquí, eh que sí? No falta gaire, ja no falta gaire. Tant de bo tingués uns moments més, tant de bo tingués uns moments més amb tu. Podríem anar amunt, ben amunt, anar a fer un vol, agafar-nos les mans mentre parem a seure. Potser algun dia et tornaré a veure. Flotarem pels núvols i no veurem mai el final. Anirem amunt, ben amunt, però jo volaré més alt. Anirem pels núvols on la vista és especial. Ho és des d'aquí, eh que sí? No falta gaire, ja no falta gaire. Doncs, com us dèiem abans, el tema que escoltàvem és el del Zach Sobiech, que ha composat per enfrontar la mort a la seva manera. És un tema que es titula Clouds, núvols. I ara, si voleu conèixer una mica més de la seva història, de la història d'en Zach, doncs continueu escoltant el missatge en una ampolla, perquè us en parlem més. Doncs volem conèixer una història molt particular, un testimoni de fe. Recordeu que el missatge en una ampolla ens agradaria que compartíssiu vosaltres també els vostres testimonis de fe. Aquest no és un testimoni directe, però a través del Facebook, mossèn Eduard, que és un fidel oient que, a més, sempre ens fa arribar força material i des d'aquí li agraïm molt. Per cert, que us recordem també que fem el sorteig del llibre del missatge en una ampolla a tots aquells que feu clic al m'agrada del Facebook ara i fins a final de temporada. Com us dèiem, coneguem la història, el testimoni de fe de Zach Sobiech, que va decidir enfrontar una situació ben complicada, doncs, mirant en direcció a la música.
Us hem portat ja alguns testimonis de fe amb guarició de malalties. Gràcies a Déu n'hi ha força d'aquest estil, però avui us en portem un de final diferent. El del jove Zachary Sobiech, conegut com a Zach. L'any 2009 se li va diagnosticar un càncer d'ossos terminal. En Zach, amb l'ajuda de la seva família i amics, va decidir afrontar la situació amb una fe i una alegria que no es van trencar en cap dels moments de la vida. Va dedicar part del seu temps a composar cançons per acomiadar-se dels seus familiars i amics. La cançó Klaus va rebre més de 4 milions d'escoltes al YouTube. A més, va dedicar el seu temps a viure en plenitud i fer tot allò que havia somiat. I tot guiat per la seva profunda fe cristiana catòlica. Amb les seves cançons, va aconseguir portar el seu missatge d'esperança a milions de persones i a fer fins i tot diversos concerts. La mare d'en Zach va trobar forces de superació en el rosari, que resava a diari, i també meditant els moments de dolor de la Verge Maria durant la passió de Jesús. El pare i els germans d'en Zach també trobaren suport en la pregària i creuen que això formava part del pla de Déu i entenen aquest sofriment perquè creuen en quelcom més gran que aquest món nostre, que és l'eternitat. La nòvia d'en Zach també dona testimoni de la fe i l'esperança del jove i afirma que la va ajudar molt a ella a tenir més fe, ja que en Zach, fins i tot en els moments més foscos, es va dedicar a cercar a Déu i a no perdre l'esperança. El passat 20 de maig, en Zachary Sobiek se'n va anar cap a la casa del pare. Serveixi també aquest testimoni seu, en el missatge en una ampolla, com a pregària per a ell i la seva família i com a fanal d'esperança en el camí de la vida.
Missatge en una ampolla.
Si tu desnues lligams de servitud i si allibera serà com llum a ple matí. Llavors de les mans brollarà una aigua viva, una aigua que fa viure la terra del demà, una aigua que fa viure la terra de Déu.
Si destrueixes allò que oprimeix l'home, si dons la mà al germà humiliat, la nit del teu combat serà com llum a ple matí.
La nit del teu combat serà com llum a ple matí. Llavors del teu pas podrà néixer una dansa, la dansa que inventa la terra del demà, la dansa que inventa la terra de Déu. L'estrella que anuncia la terra del demà, l'estrella que anuncia la terra de Déu.
Si tu a debats els murs que hi ha entre els homes i si perdones el teu enemic. La nit del teu patir serà com llum a ple matí.
La nit del teu patir serà com llum a ple matí. Llavors del teu poble podrà viure una església, l'església que plega la terra del demà, l'església que plega la terra de Déu.
És una cançó que mostra la fe viscuda, com la religió es pot portar a la pràctica en la nostra vida del dia a dia. Hem recuperat aquesta cançó antiga d'un recopilatori de la Jobac, una cançó titulada «Si tu desnues lligams de servitud». La reflexió que us portem seguidament ens l'ha inspirat un videopoema de Jefferson Bethker que a principis del 2012 va generar una polèmica en el YouTube. De fet, nosaltres entenem perfectament el fons d'aquest missatge. És un fons bo, el que passa que a vegades les paraules que utilitzem poden trair el propi missatge que volem comunicar i pensem que això és el que li va passar. Ell va confrontar el fet religiós institucionalitzat amb Jesús. Nosaltres pensem que el fons que realment vol comunicar, i així ho hem adaptat nosaltres, és parlar de Jesús per una banda i parlar de la falsa religiositat per una altra.
Creieu que si Jesús vingués avui s'alinearia amb els partits polítics conservadors i de dretes que proclamen als quatre vents el seu catolicisme, la seva religiositat? Si Jesús vingués avui, denunciaria també la falsa religiositat que alguns professen i promouen. Aquesta falsa religiositat que diu ser tan bona, però que és el principi de tantes guerres. Els qui promouen aquesta falsa religiositat construeixen grans edificis, però no donen menjar als pobres. Diuen que Déu no estima les mares solteres, ni tampoc els divorciats, i parlen de la homosexualitat com d'una xacra que cal erradicar. Des de la falsa religió es predica sobre la gràcia, però en canvi es practica una altra cosa ben diferent. Els falsos religiosos no poden solucionar els seus problemes i per això els emmascaren, sense adonar-se que aquesta manera d'entendre la religió fa pudor de resclosit i és aquest el problema amb la seva religió, que no va a l'arrel. La religió farsant només modifica el comportament com una llarga llista de tasques a realitzar. Es tracta de tenir una bona aparença externa, que tot es vegi net i polit. Però per què cal aparentar el que un no és? El conflicte intern ha de ser important si la gent només sap que ets cristià pel teu Facebook. I les falsedats rarament triomfen entre la gent de debò. La religió no ha de ser només una aparença, uns costums, uns ritus buits. No pots comprar-te una samarreta blaugrana i amb això dir que ets jugador del Barça. Tots tenim problemes, tots som pecadors imperfectes i no podem amagar-nos i fer veure que no passa res, que som models de virtut i santedat, mentre amaguem les nostres baixeses, aquelles que ens avergonyeixen, mentre correm les cortines perquè ningú ens vegi en l'envilida intimitat. No podem passar-nos la vida construint aquesta aparença de que tot va bé, perquè l'Església no és un lloc on s'hi exhibeixi la gent bona i santa, sinó, més aviat, ha de ser un lloc on tenir cura dels necessitats i dels desvalguts. Els qui coneixen Jesús celebren la seva feblesa. No tenen per què amagar els seus errors. De fet, no hem d'amagar el nostre pecat, perquè Déu cerca els pecadors i els vol amb ell. Jesús odiava aquesta falsa religiositat i deia dels grans sacerdots que eren necis. La religió de debò és molt més que no només seguir algunes lleis. Déu mai recolza els qui se senten superiors moralment ni ara ni abans. Malgrat el que alguns expressen, però, Jesús i la religió no són dos fets oposats. Més aviat són oposats Jesús i la religió de mentida, la religió de portes en fora, la religió de les paraules boniques i prou. Llavors sí que són certes les distincions, que Jesús ve de Déu, mentre que la religió farsant és una invenció dels homes. L'un és la cura, l'altre la infecció. La religió malentesa dona ordres, mentre que Jesús actua. La religió mentidera vol esclavitzar, mentre que Jesús t'allibera. La religió malbaratada et cega. La llum de Jesús, en canvi, et fa veure-hi clar. No, la religió i Jesús no són dues coses diferents. Ara sí, Jesús no té res a veure amb la falsa religió inventada. Déu busca els pecadors, sí, i és per això que la salvació és nostra de forma gratuïta i el perdó quelcom que tots posseïm. No a partir dels nostres propis mèrits, no, sinó gràcies a l'obediència de Jesús, perquè ell es va posar la corona d'espines i la sang va regalimar pel seu rostre. Ell va carregar amb allò que tots nosaltres mereixíem i mentre era executat va cridar: «Pare, perdona'ls, que no saben el que es fan». Perquè mentre era allà, a la creu, ell pensava en tu i va fer seu el teu pecat.
Sabemos escuchar.
Feia temps que no escoltàvem el Jacobo Lozán. Hem recuperat una cançó del seu àlbum Migajas que nos sobran. Todo un Padre Nuestro. Una manera pràctica, sincera i planera de viure la religió.
Missatge en una ampolla. Destapa'l.
En les realitats actuals, com la de Catalunya i la d'Espanya, cal tenir, d'una banda, memòria històrica per no repetir els errors del passat, però també cal tenir perspectiva de futur i ser capaços de trobar noves fórmules, innovacions que ens permetin progressar a tots plegats. Però no sembla que sigui aquest l'objectiu dels governants polítics espanyols actuals. Més aviat, sembla que més que tenir perspectiva de futur i ganes d'innovar, són més aviat curts de mires, podríem dir. I això no convé als polítics.
Qui pot negar el mal que va fer Franco a Catalunya? No, no hem d'estar mirant sempre enrere, és veritat. Però sí que hem de mantenir viva la memòria, perquè molta gent va patir al nostre país, i no només els republicans, sinó també els catalans, només pel fet de ser-ho i de demostrar-ho. I qui pot negar que ara és més beneficiós el profit que Espanya treu de Catalunya que no pas el que els catalans en traiem de pertànyer a Espanya? Catalunya ha estat una terra integradora, i tots els immigrants ho poden testimoniar, mentre la premsa de la caverna ens acusa de maltractadors. Molta gent que ha vingut a Catalunya ha volgut aprendre el català per integrar-se, i els que no ho han fet, que també n'hi ha, és clar, els hem fet mai sentir malament, tot i la manca de respecte que ells ens han demostrat. Hem conviscut sota d'una Constitució que potser no era el que volíem, però que era millor que la situació anterior, era un bon pas endavant. I ara ens la planten com una barrera, quan les lleis han de ser un suport. Però no sabem si a la resta d'Espanya s'adonen que l'actitud dels seus polítics i d'alguns mitjans envers Catalunya fan un mal profit a la imatge que nosaltres tenim dels espanyols. No, senyors ministres, les coses no es fan per la força, sinó per amor. I no crec que ens passem de bledes amb aquesta afirmació. Mira que en som de propers, els catalans i els espanyols, i això faria tan fàcil d'estimar-nos. De fet, n'hi ha molts que s'estimen. Hi ha molts amics a banda i banda de l'Ebre. Però la relació ha de ser una relació d'acceptació mútua i no de sotmetiment, tot intentant d'espanyolitzar-nos. Els catalans podem estimar Espanya, molts ho fem, però també podem desentendre'ns dels qui la volen governar només per aprofitar-se'n. I no em direu que no han tingut temps de mostrar-nos respecte, que no ens hi hem posat bé les darreres dècades i per tot el que hem patit, sota el poder de qui deia actuar en nom d'Espanya i de Déu, sense que ni els uns ni l'altre l'haguessin escollit. Els catalans ens mereixem respecte, com se'l mereixen tots els pobles, Espanya també. I segurament nosaltres continuaríem resignats i més o menys contents si no ens haguessin collat tant, si haguessin respectat la nostra identitat com a part de l'estat plurinacional que ha estat Espanya, si no haguessin frenat el nostre creixement, que també era el seu creixement, si s'haguessin cregut allò de que Espanya ho som tots, i no només els castellans, els andalusos o els extremenys, per posar per cas. Ho han tingut molt fàcil, però han malbaratat els més de 30 anys d'oportunitats i ara es posen les mans al cap i s'espanten de veure la mala peça que tenen al taler. Però ni tan sols ara que se les veuen més magres, són capaços de seure i de dialogar. Ans al contrari, treuen els fantasmes de la inviabilitat econòmica de Catalunya, quan és més probable que sigui l'Espanya resultant la inviable, i ens fan por amb la sortida de l'euro i de la Comunitat Europea, quan ningú no els pot garantir que l'Espanya resultant pogués mantenir la moneda única, per exemple. I llancen amenaces i ens acusen de nacionalistes quan el seu intent d'espanyolitzar és un dels nacionalismes més acèrrims i, a més, invasor i poc respectuós. Ara és l'hora que provin les seves paraules. Si tant ens volen, cal que ho demostri.
Tants estius, hiverns, tardors, suportant-nos tots dos, amargant-nos la vida i dedicant-nos sermons. Tu mirant enrere, jo em passant amb el meu orgull, pensant que un dia ens anirà molt millor, prou. Són masses anys i ja sé que tu no canviaràs aquest posat tan dur. Però sento que arriba el dia que tinc tota l'energia per dir-te que ara no puc aguantar més, perquè són tants anys sent el que no he volgut, i et sóc sincer, que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Hem passat hiverns tan dolços i estius molt sorollosos, tantes coses que em vindrien al cap, els sopars i fer unes tapes sota el sol d'una terrassa i la música que em feies escoltar. Hem tingut moments de merda, tants esforços per comprendre'ns fa tant temps que ja no puc recordar com va ser que ens vam conèixer, en quin moment vas aparèixer, i em fa mandra que m'ho tornis a explicar. Són tants anys sent el que no he volgut, i et sóc sincer, que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Tinc molta pressa jo, per tant.
Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Si no t'importa, vaig passant.
I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Ja no ho arreglarem parlant.
Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Tu què en penses, Mali?
Home, jo crec que Espanya no va bien, que no nos va bien.
No, no, és veritat. Tenim un dèficit
fiscal,
un dèficit cultural, tenim un dèficit
laboral
i un dèficit gramatical, tenim un dèficit
conceptual
i un dèficit mental, tenim un dèficit
d'identitat.
No rima,
però és veritat.
Tants estius i hiverns tardors que hem deixat endarrere, ara és l'hora, catalans, de la nostra primavera. I no t'hi esforcis i no em truquis i no em vinguis al darrere. Quin martiri, vida meva, pren-t'ho més a la torera. Que podem anar de copes o podem fer junts les compres o podem muntar un negoci. I si vols, pots ser el meu soci. Marxo amb moltes coses teves, les almejas del Colmado, l'albornoz i la jerez, la vaquilla i un retrat.
Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Tinc molta pressa jo, per tant.
Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Si no t'importa, vaig passant.
I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Ja no ho arreglarem parlant.
Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. I deixem-nos de les copes, de les lligues i les rojes, els collons damunt la taula, que hem d'estar pel que hem d'estar. Hem passat moments de merda, tants esforços per comprendre'ns, un país que es lleva d'hora, mai ningú el podrà aturar. Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ai, Espanya, carinyo. Ai, Espanya, carinyo. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
Es fan dir Mali Vanilli i són dos actors de teatre que, havent-se conegut en una obra que representaven, van decidir, doncs, de gravar un tema amb humor relatiu a aquesta ficció de parella que vivim entre Espanya i Catalunya. Sempre és bo prendre's les coses amb humor, i aquí el missatge en una ampolla, encara que no ho sembli, també en tenim, de bon humor, i per això hem aprofitat per escoltar aquest fantàstic tema de Mali Vanilli. Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Mm.
Descobrim el missatge.
La paraula de Déu és, no és només per omplir pàgines i pàgines de bíblies que romanen tancades en calaixos foscos. La paraula de Déu és per ser escoltada i practicada. I això, aquest missatge, és el que descobrim a la carta de Jaume, al capítol 1, en els versets del 19 al 27.
Germans meus estimats, vosaltres ja sabeu moltes coses, però heu de ser promptes a escoltar i lents a parlar o a irritar-vos. L'home que està irritat no obra segons la justícia de Déu. Per tant, abandoneu tot comportament indecorós i tota mena de mal, i acolliu amb dolcesa la paraula plantada en vosaltres, que té el poder de salvar-vos. Poseu en pràctica la paraula i no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la paraula i no la posa en pràctica s'assembla a un home que contempla la seva pròpia cara en un mirall. Es mira, se'n va i a l'instant s'oblida de la cara que feia. En canvi, el qui s'emmiralla en la llei perfecta, la llei de la llibertat, i persevera, no pas escoltant-la i després oblidant-la, sinó posant-la en pràctica, aquest serà feliç de practicar-la. Si algú es té per religiós, però no domina la llengua, s'enganya a ell mateix. La seva religió és buida. La religió pura i sense taca als ulls de Déu Pare consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les seves necessitats i guardar-se net de la malícia del món.
Thank you.
amb aquest tema musical, que precisament es diu Bona nit, finalitzem el programa d'avui. L'hem escoltat amb la interpretació d'en Joan Martorell des del seu treball Capturant un somni.
I com us dèiem, el missatge en una ampolla d'avui, aquesta recopilació de continguts que també podeu escoltar aquests continguts al llarg de la setmana quan passen uns minuts de 6:45 de la tarda.
I us saludem amb una forta abraçada, doncs, els qui han fet possible aquest programa, els vostres amics, en David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler.
Esperem tornar-vos a trobar també la propera setmana.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.